tenim a l'estudi la regidora de Drets Socials, Ciutadania i Igualtat, Júlia Vigó. Bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
I en videoconferència, a la responsable d'Igualtat de la regidoria, Mireia Paretas, molt bon dia.
Bon dia.
Que són ara ja fem híbrids i tot, eh? De vegades només és videoconferència, de vegades és només presencial. Avui estem en mètode híbrid. Anem avançant poquet a poquet, una mica com la societat amb aquesta situació. Bé, canviem una mica el to perquè i ens posem seriosos perquè dissabte passat, dia 4, es va produir una agressió homòfoba a Sitges, al centre de Sitges a la nit, una agressió que va ser denunciada a Mossos i que segueix el seu procés judicial i que va fer que l'Ajuntament fes una condemna rotunda cap a aquesta agressió amb un comunicat i d'alguna manera començo, és amb el que comencem en aquesta xerrada per una manera parlar d'aquest servei d'atenció integral al col·lectiu LGTBI, que Júlia, continuen a haver agressions.
Sí, malauradament sí. Això ens demostra una mica, no? Ara tot just passem a l'Orgull LGTBI, que celebra el 28 de juny en commemoració dels disturbis de Stonewall a Nova York, i moltes vegades al voltant d'aquestes dates se senten opinions diverses, no? Ostres, i per què cal celebrar l'Orgull LGTBI? Vols dir que encara avui en dia té algun sentit si aquí tots som respectuosos? Doncs mira, això és un clar exemple de que no. I malauradament, això ho hem viscut aquest cap de setmana a Sitges, però és constant arreu del país i arreu del món. Per tant, sí, és necessari reivindicar els drets de les persones LGTBI, que els puguin, evidentment, viure plenament i amb total llibertat, i també cal des de les administracions públiques, siguin locals, siguin autonòmiques, siguin estatals, doncs tenir eines per tal d'acompanyar-les en tots aquests casos.
És veritat que ens esgarrifa bastant, no?, quan sentim casos com el d'aquesta agressió homòfoba aquí a Sitges, que a més en el municipi de Sitges encara potser ens grinyola una mica més, perquè Sitges sempre ha tingut com aquell tarannà de municipi obert, no?, amb aquesta comunitat. De fet, és el turisme LGTBI a Sitges és un sector, una banda, una vessant molt potent del sector turístic en global. No sé si, clar, dedueixo que teniu dades de les agressions homòfobes que es produeixen a Sitges, si és una dada que és constant, que es manté en el temps, si realment va a la baixa malgrat aquesta acció d'aquest dissabte, si hi ha hagut algun repunt, si també no sé si aquesta situació de confinament que ens té potser tots una mica més crispats, més nerviosos, també ha fet que d'alguna manera augmentin aquest tipus d'agressions.
De fet, les dades al final qui les recull són o policia local o Mossos d'Esquadra, com ha estat en aquest cas, que la denúncia s'ha interposat a Mossos, ells tenen les dades, però aquí passa una mica com en les diverses violències, doncs, com poden ser les violències masclistes, no? Que al final la dada del que s'arriba a denunciar no és una dada real. En primer lloc, perquè denunciar moltes vegades costa, no?, fer aquest pas de posar una denúncia, i de vegades també perquè ens costa discriminar què és violència i què no ho és. I a vegades entenem o tenim per normalitzades certes conductes que podrien ser violentes o que podrien ser denunciables o rebutjables i no ho fem. Per tant, jo penso que és una dada potser una mica coixa, però que es manté constant en el temps.
Per tant, d'alguna manera, no acabem de fer net, que entenc que l'objectiu és que això no es produís. I en tot això, quin paper té el SAI, aquest servei d'atenció integral que funciona a Sitges des de... es va posar en marxa l'abril del 2019, si no ho dic malament. Quin és el paper que té aquest servei en totes aquestes situacions i en general davant del col·lectiu, no? D'un col·lectiu que, per descomptat, doncs, i s'està demostrant, no?, doncs, que pateix situacions de discriminació.
Doncs podríem dir, per dir-ho ràpid i que sigui entenedor, el SAI vol ser o és un punt de referència, no? Un punt de referència a partir del qual, doncs, la persona que s'hi adreci amb la consulta que sigui, no, té l'oportunitat primer d'explicar-se i després d'accedir a través del SAI, doncs, a una xarxa de serveis que té l'administració pública també a diferents nivells, no, tant a nivell local com autonòmic en aquest cas, per seguir el curs que sigui necessari, no? Seria com el punt d'entrada, o volem aspirar que sigui el punt d'entrada de totes aquestes consultes, de tots aquests dubtes, problemàtiques que hi puguin haver, etc.
Mireia Paretas, responsable de l'àrea del Servei d'Igualtat d'aquí de l'Ajuntament de Sitges. La gent, quan s'acosta al SAI, s'ha d'acostar a buscar què? És a dir, un s'acosta al SAI quan ha patit algun tipus de discriminació o no? S'acosta demanant què?
En principi no cal haver patit cap tipus de discriminació ni cap tipus, no, d'atac o de violència. El SAI és un servei de proximitat, no? Vull dir, el que es fa en els SAIs locals, el que es pretén és la porta d'entrada en tot un seguit de serveis, val? Que depenen de la Generalitat en aquest cas. Llavors, a partir d'una llei del 2014, el que es pretén és anar ampliant tota aquesta xarxa, o sigui, que sigui des de la Generalitat, des de la Secretaria, i anar baixant cap a tots els municipis. Ara som 700 municipis que tenim un SAI. És la porta d'entrada. Igual que quan vas al metge, el primer, la porta d'entrada és l'ambulatori, no? Anem al CAP i després et deriven a l'especialista, si cal. Doncs el SAI, per fer un símil, seria això, no? Llavors, quines persones podem atendre, quines persones atenem? Doncs totes aquelles persones del col·lectiu LGTBI o no, val? Perquè també han trucat familiars o també s'apropen amics o coneguts de persones de LGTB que volen informació. I llavors, per informació, per quines entitats hi ha al municipi, quins llocs de lleure, no? Quina... no sé, diferents qüestions que poden ser una trucada, es poden resoldre amb una trucada, amb una cita, però no té per què haver-se patit una agressió. El que passa és que sí que és veritat que llavors quan hi ha un cas com el d'aquesta setmana, un cas que va haver fa uns mesos, no? Doncs sí que és la persona diu on vaig, quin és el servei que tinc més proper i llavors s'adrecen al SAI, però no té per què ser. Vull dir, el servei està pensat per ser atenció pròxima, un seguiment, una orientació de diferents serveis que hi hagin, tant municipals com comarcals, com en altres territoris. I també la funció que hi ha paral·lel al SAI és de poder fer tota la tasca de sensibilització a tota la ciutadania. Vull dir, és un servei que s'adreça també a tota la ciutadania i que tenim, doncs, aquesta funció, no, de crear xarxa, d'implementar programes, de fer sensibilització. Per tant, qualsevol persona es pot adreçar a un SAI. Sí que és veritat que llavors, doncs ens adrecem també a una població en concret, igual que el CIAT s'adreça, doncs, a atenció a la dona. Però vull dir, igual que el CIAT atén a qualsevol dona, no fa falta o no té per què haver patit un tema de violència, sinó informació, val? Doncs el SAI pretén fer el mateix.
No obstant, entenc que la majoria de les consultes deuen anar justament, o sigui, deuen girar justament algun tema de discriminació. T'ho pregunto perquè deies és com una porta d'entrada, no? I ho feies aquesta comparativa amb quan vas al metge. Però clar, un va al metge quan està malalt. Aleshores, és una porta d'entrada a on?
És a dir, és la porta d'entrada, sí, quan una persona ha patit o està en risc de patir discriminació, és el SAI, perquè és la porta d'entrada precisament per això, perquè quedava un buit. Perquè és veritat que diem, no, si poden anar, si és veritat, i podrien adreçar-se a qualsevol servei, però on? Vull dir, una persona que està patint un tipus de discriminació per la seva condició o que té risc de patir-ne o l'ha patit darrerament, doncs és la porta d'entrada. És veritat que és un servei obert, que es resolen altres dubtes, que és veritat que han trucat familiars preguntant, no? Doncs, escolta'm, tinc un fill que veig que... Val, però sí que és veritat que és la porta d'entrada, com tu dius, perquè estan patint discriminacions, perquè com deia la Júlia, comentava la regidora, no? Que malauradament encara s'estan patint. Sitges, com en altres municipis, és veritat que tenim aquest tarannà, que històricament doncs, som un poble molt obert, que hem conviscut amb el col·lectiu LGTBI fa molts anys, però encara estan passant coses també, perquè hi ha molta població que ve o que hi viu i que ve de vacances i passen, vull dir, estan passant aquestes violències, aquestes agressions i està bé remarcar-ho, vull dir, també passen en altres municipis, Vull dir, no
som una excepció, no som cap excepció.
No som una excepció. Quan es fan les dades generals, no, que això és veritat que des de les tenen Mossos i policia, però sí que a vegades, no, hi ha aquest retorn i no per ser Sitges tenim un índex més elevat que en un altre municipi, val? Però sí que és veritat que encara s'ha de continuar
treballant. Mireia, disculpa, no tenim un índex més elevat, tampoc un índex més baix?
No, No, perquè, i aquestes dades és difícil, eh? Vull dir, a vegades les hem demanat i des dels SAIS, no? Quan fem reunions més generals, no, aviam, no tenim unes dades superexactes i tal, però sí que ens passen, no és un índex més baix, però jo penso que per la població que estem es pateixen agressions, però comparativament amb altres municipis que potser hi ha menys població o històricament no està lligat a l'LGTBI, i també. Mal? Vull dir que sí que és veritat que està passant arreu del país, que no és una cosa concreta d'un municipi en concret, d'un lloc en concret, no. Vull dir, igual que passen a Barcelona, passen a municipis de 15.000 habitants i que històricament doncs no, mal? No hi ha tanta tradició LGTB.
Quines són les consultes més freqüents? O, per exemple, sobretot, quina és acostuma a ser la primera consulta quan un arriba al SAI? Al SAI del col·lectiu LGTBI?
Mira, et diria que hi ha hagut de tot. S'han atès persones trans, no? Que llavors, bueno, per diverses històries, per un tema de, doncs, he anat a un lloc i encara em ficat, jo tinc el, no sé, ja he fet tot el procés de trànsit i encara em surt, no? Quan faig una analítica, quan vaig al metge, encara em surt, no? El sexe, no el sexe sentit, sinó, i com es podria fer? Llavors el que fem nosaltres és recollir aquesta incidència, no? I per tenir una mica el mapa així conceptual, nosaltres recollim la incidència, la passem a un SAI coordinador de Barcelona i en aquest en el SAI territorial, val? I llavors aquesta consulta prospera. Vull dir, el SAI central el que fa és recollir aquesta primera demanda i traspassar-la en el SAI coordinador i en el central. Després hi ha altres consultes tipus, jo visc aquí des de fa un parell d'anys, però encara doncs, a l'hora de sortir o de moure'm per Sitges doncs, m'agradaria alguna entitat on poder vincular-me o que no té per què ser LGTBI, però vull dir, gent que acaba d'arribar, que ha viscut a viure a Sitges i sí que tenim doncs, associacions de l'àmbit i del no l'àmbit, vull dir, vull fer un voluntariat on em puc adreçar. Altres consultes, doncs, com et deia, familiars o amics de persones LGTBI que diuen on em podria adreçar perquè tinc un fill adolescent que sé que té molts dubtes, que no ho està passant bé, per on podria començar? No? Llavors doncs, fas aquesta primera visita, aquest servei d'acollida, llavors doncs, mira, hi ha aquest servei, hi ha l'altre, i guies una mica en aquest procés perquè també hem de tenir present que molta gent jove, amb molts dubtes, que comencen a introduir-se en el món i que els pares o els amics, no, volen saber-ne més. Val? Ja s'han adreçat a amics de dir, jo vull saber de què estic parlant. Jo tinc un amic que està en aquest procés i m'agradaria doncs, acompanyar-lo. No? Vull dir, ajudar, però sobretot acompanyar. Com el puc acompanyar? Jo vull saber més. Val? Hi ha una gran desconeixença en tot el tema LGTBI. No sé, a vegades doncs en temes de ficar els calaixets o les nomenclatures, les etiquetes. No? Per dir, ara es parla molt de discriminació de gènere, de tots els temes de sexualitats. És veritat que hi ha un moment que parlem d'intersexual, de bisexual, i hi ha un moment que...
Sí, sí, que tots ens podem perdre una mica aquí, eh?
Sí, sí. No m'estranya, eh? Vull dir, m'ha costat el meu, també, perquè és veritat que està molt a l'ordre del dia, però fins que no et vas endinsant en el món, al final et va sonant tot com... I dius, a veure, tantes etiquetes, a què correspon cada una? Doncs aquest, sobretot a la gent jove, tenen curiositat, perquè la gent jove és curiosa, i et diuen com puc ajudar o què em puc aprendre d'això. Per tant, el SAI també ha de fer aquesta funció d'informar, d'acompanyar i de sensibilitzar i d'aproximar tot el tema LGTBI doncs, a la societat, perquè hi és i perquè això està aquí. El que no podem és al·ludir i dir a mi no m'interessa aquest tema perquè al final són masses coses. No, hi ha molta gent amb interès per aprendre i aquesta és una funció que també fem des del SAI.
Regidora, entenc que al final és ensenyar i fer polítiques de la per aprendre a viure en la diversitat, no?
Sí, exactament això. Ara la Mireia ho comentava, no? Al final hi ha és un gran desconegut el col·lectiu i moltes vegades això ens creiem, no?, amb aquest discurs del respecte i fins i tot de la tolerància, que jo sempre dic que és una paraula que no m'agrada gens perquè et situa en una posició jeràrquica suficient com per tolerar algú altre, no? Però de vegades ens quedem simplement en això sense realment explorar una mica què és la diversitat, perquè per nosaltres mateixos o per nosaltres mateixes també és una riquesa enorme entendre que moltes vegades el cos i la identitat no han d'anar lligades.
I que a més evoluciona amb el temps, no? Perquè i ara una mica d'alguna manera també ho deixava anar la Mireia, no? La tècnica en aquest cas, i és que clar, probablement els que som més grans doncs havíem sentit a parlar dels homosexuals. Ja, sí, una mica més endavant ja van entrar els lesbians, però clar, ara hi ha el món de la transexualitat, de la intersexualitat. Clar, és veritat que són tot conceptes que d'alguna manera probablement per bona part de la població són nous i mm-hmm. són desconeguts.
Exacte, sí, sí. I que traspassen una mica el fet, no?, un discurs que també ha estat molt important i que penso que ha calat força, no?, el fet de que som lliures d'estimar qui vulguem. Però quan parlem de col·lectius LGTBI o de realitats o de vivències LGTBI, no parlem només d'estimar-nos, parlem de la identitat, de separar de vegades cossos i qui ens sentim o com ens identifiquem, no? Va més enllà únicament de decidir qui és la meva parella. És una qüestió de poder viure amb llibertat i amb normalitat, normalitzar, ser qui ets. Al final.
En aquest any i poc que porta el servei en actiu, entenc que, no sé si heu fet una mica de valoració, quanta gent més o menys esteu atenent, o si teniu alguna xifra, i si la valoració entenc que és positiva, i la idea és doncs, anar ampliant d'alguna manera aquest servei.
La xifra suposo que la Mireia te la donarà més exactament, no sé si la tens al cap, Mireia.
Home, com a xifres no he fet el recull. La tinc bastant al cap, perquè sí que és veritat que hem atès, què et diria jo, que en un any hem pogut arribar a atendre, no sé, t'ho dic així a bot de pronto, 15 consultes, més mails, no totes les persones acaben tenint una cita al SAI, per entendre, vull dir, moltes es resolen telefònicament, o per mail, perquè precisament vam habilitar un correu electrònic, no? Perquè també entenem que moltes vegades doncs, és una consulta ràpida i la podem resoldre via mail o telèfon. Sí que és veritat que hem fet consultes, el que et deia, de tot tipus. La incidència, doncs, igual que jo quan vam anar a la reunió amb la Generalitat, jo els vaig dir, bueno, a Sitges, no? Estàvem molt contents, no? Ens van rebre allò, mira, ve Sitges, i era com l'estandard, i vaig dir, ojo, perquè sí. També per ser Sitges... No, va ser molt curiós, i vam dir, sí, però no us imagineu una allau de trucades ni de consultes, de cara. Perquè és veritat que també som una mica... especials queda una mica raro,
Reticents, però vull dir, reticents a...
Més que reticents, hi ha coses que vivim amb molta normalitat, que potser en altres municipis no, i aquí vivim amb normalitat, de la mateixa manera que hi ha coses que s'haurien de viure amb més normalitat i en canvi som reticents, val? Però sí que és veritat que estem... enmig de... Bueno, som peculiars en aquest tema, no? Però sí que hem rebut consultes. I l'altre és que s'ha de treballar i va quedar aturat, malauradament, pel Covid. Sí, va quedar aturada la comissió tècnica que s'ha de crear a l'Ajuntament. Vull dir, la idea del SAI és que hi hagi una comissió interdepartamental on estiguin implicats diferents departaments de l'Ajuntament per fer una comissió tècnica. Què vol dir? Que qualsevol incidència que passi i que rebi el SAI, doncs passi en aquesta comissió. Per què? Doncs perquè una persona no és un bolet que sorgeix del res i té una problemàtica i sol s'ha de ser tractat des d'un servei. Generalment, quan es tires del fil, acaba sent de diferents serveis o la seva vida, com tots, vull dir, estem units i necessitem tenir necessitats de diferents llocs i en el cas del departament de diferents departaments. Llavors va quedar aturat i s'ha de reprendre, no? Perquè és una de les idees del SAI i de la xarxa de SAI de Catalunya i llavors crear aquesta comissió tècnica i llavors a partir d'aquí doncs, qualsevol cosa que recepcioni el SAI doncs, poder-la tractar a la comissió tècnica de l'Ajuntament de Sitges i d'aquí es passaria al SAI territorial. Val? I si s'escau, el central. Vull dir, aquí és una mica d'anar passant fases. Això sí que va quedar aturat, és veritat que teníem la reunió prevista al febrer i finalment no es va poder convocar, la reprendrem i això.
Clar, d'entrada ara donaves aquesta xifra, igual una quinzena, una vintena de consultes, sí. Més o menys en un any, clar, d'entrada un pot pensar... tampoc no són gaires, no? No sé si que també tenim una dificultat a afegir d'aquí, que ens costa anar ens costa fer preguntes, no? De vegades tenim un problema, i no sé si aquest també és un col·lectiu, quan són col·lectius que pateixen una discriminació més clara i evident com és aquest, si de vegades també els hi costa apropar-se i fer preguntes.
Sí, jo penso, perdona, que a part és veritat que consta que dius una quinzena, una vintena no és prou important potser com per mantenir un servei. Hi ha gent que segurament ho pensa, eh? Tot es comença, i per tenir dades, qualsevol servei que s'inicia has de fer molta difusió, la gent ho ha de conèixer, ha de saber de què estem parlant, i per això nosaltres com a regidoria, val? O com el Servei de Drets Civils, estem fent molta difusió i pretenem fer-ne més i anar calant, vull dir, perquè al final el servei s'ha de quedar i l'ha de conèixer la gent i s'ha d'adreçar. Sí que és veritat que dius, ja fa un any. No, vull dir, fa un any i anem fent. Però el nostre objectiu és realment que la gent ho conegui i que s'hi pugui adreçar per consulta o per qualsevol tema. Ja ho hem dit, les temàtiques són molt diferents. És, vull dir, no, tot i que sembla poc, no és poc. No és poc perquè hem rebut, i a més hem rebut consultes de moltes menes, no sol perquè hi ha hagut una incidència o una violència, sinó de moltes. Ja va bé que vagi calant. Ara, hi ha feina darrere, no? Una part tècnica, d'anar implementant i de fer-ho visible, d'anar visibilitzant el servei i les coses que es poden fer.
I entre altres, mirem de fer-lo visible també a través de la ràdio, per exemple, avui. Regidora, entenc que també en tota aquesta situació de pandèmia, no sé si haurà canviat també d'alguna manera aquesta atenció al SAI. D'entrada, les atencions presencials imagino que no s'estan fent, o si s'estan fent des de fa poquet. Com està funcionant, Exacte. O com ha afectat la Covid al SAI?
Mm-hmm. Doncs el SAI, de la mateixa manera que la resta de serveis vinculats, en aquest cas al Servei de Drets Civils, com és el SIAT, que és d'atenció a les dones, o el Servei d'Acollida de Persones Nouvingudes, etc., doncs evidentment han passat durant el confinament a una atenció telefònica o telemàtica. Tot i així, en cap moment s'ha aturat, han sigut serveis que s'han mantingut actius i que ara hem començat a reprendre una altra vegada, doncs això, sempre amb cita prèvia, veient de quina manera podem garantir sempre les mesures sanitàries i de seguretat, però sí fent ja les primeres visites presencials.
Ja per tancar amb aquest tema, no sé, que d'alguna manera vosaltres que esteu en contacte, no, amb el servei, i sobretot tu, Mireia, que estàs en contacte amb les persones, no, que s'adrecen a tu, en aquest cas a fer-te consultes, on discriminem més? És a dir, on la societat discrimina més i en quins moments, ja no parlo, òbviament, de casos com el d'aquest cap de setmana passat, que és una agressió homòfoba directa i clara, no? Però entenc que també hi ha molts altres moments de discriminació, com passa també moltes vegades, doncs, amb les dones, no? Com pot passar amb altres col·lectius, on la societat es comporta pitjor amb el col·lectiu LGTBI?
Depèn. A veure, depèn. Hi ha diferents sectors, eh? Jo et diria que, per exemple, el tema laboral, que és un tema que moltes vegades no tractem, en el tema laboral és veritat que la gent diu, no, sí, perquè, escolta'm, jo tinc companys gais treballant a l'empresa i superbé i tal, va, cap problema. Però, per exemple, el col·lectiu transsexual és un col·lectiu molt, molt perjudicat en un tema laboral. I llavors, bueno, també formen part del col·lectiu LGTBI, i malauradament tenen uns problemes, la taxa d'atur ronda el 80 i alguna per cent, van dir. Vull dir, és molt difícil que una persona mantingui la feina un cop fa el trànsit o quan està en el procés, doncs, el pugui mantenir un tema laboral.
I entenc que en aquest cas, Mireia, deu ser principalment perquè moltes vegades és visible, no? És a dir, clar, moltes vegades, exacte, és visible, és a dir, hi haurà casos en els que no, un cop han fet el trànsit i tot plegat potser no, però si estàs en el procés o qualsevol cosa, doncs probablement te n'adonis, no? I aleshores això fa que la discriminació sigui més evident.
Sí, és més evident. I després, potser a l'hora de buscar feina, vull dir, tot i que diem, ai, no, vull dir que la societat som així, de dir, no, si jo no tinc cap problema, vull dir, una persona, escolta'm, un canvi de sexe, comencem a entendre moltes coses. És el que deies abans, vull dir, també depèn la generació amb la que parlem. En pocs anys això ha canviat molt. Vull dir, i ja no sol amb les paraules, que dèiem abans, sinó amb tot el... Bueno, hi ha hagut més gent que s'ha atrevit a donar un pas, no? I llavors ara surten més, no? És que sembla que surti i que ara estigui de moda. No, 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 això hi era. El que passa és que hi havia gent que havia viscut
infeliç, amagada.
Amagada, i ara diu, fins aquí hem arribat, no? I ara puc. Però sí que hi ha sectors on pateixen més discriminació. Un és el laboral, per exemple.
Em quedo amb aquest punt positiu que comentaves ara, i és que entenc que les noves generacions són menys, o sigui, discriminen menys.
Sí, bueno, a veure, hi haurà de tot, eh? El que penso és que tenen, el que he dit abans, ganes d'aprendre, ganes de saber, és un vocabulari que ja estan escoltant des de fa un temps, no és, no? Pues la meva quinta, sí, en pocs anys de sentir parlar, no? Deies, és gay, sí, és gay, no, hem passat des gais a lesbianes, trans, inter, bla, 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 i llavors realment hem tingut que anar acoplant això a la nostra mapa mental, i en canvi les noves generacions ja ho venen après, vull dir, ja portem uns anys que això està sonant. I és veritat que en aquesta capacitat d'aprendre, de curiositat i de voler, bueno, de que ho estan sentint i voler treballar, i que a més hi ha gent que no, que des de l'adolescència s'hi ha sentit que, escolta'm, jo estic patint aquestes transformacions, jo em sento així, és capaç d'explicar-ho fins i tot als amics o amigues, que potser en altres èpoques no ho feien, doncs això està produint un canvi. Això vol dir que la gent jove no discrimini? No. Quan trobem en un sector que discrimina, ho fa i amb ganes. Val? Això és el que s'ha de treballar. Nosaltres fèiem una aposta, no?, per treballar molt amb la gent jove i amb els instituts i coordinats amb l'espai jove i amb tot el tema d'educació, precisament perquè creiem que hem de fer incidència en aquest sector de la població, val? Perquè també han de créixer... sabent, no?, totes aquestes diversitats i acompanyant a les persones que tenen al seu voltant amb el tema de la diversitat. Llavors, que pateixen discriminacions? N'hi ha. I a més, la gent jove també, no? Vull dir, si trobes algú que té ganes de fer mal, també. I a més, és una edat molt complexa, l'adolescència doncs ja porta altres complexitats. Però sí que penso que almenys estan creixent amb una mirada més oberta, que nosaltres també, vull dir, que les generacions posteriors l'hem anat fent i ens hem anat amullant, com amb tantes altres coses, però sí que estan creixent almenys amb més informació, amb una informació que s'ha donat des de més petits.
Molt bé, doncs ens quedem amb això, continuarem parlant seguríssim del servei integral al col·lectiu LGTBI, que entenc que l'ideal seria no haver de parlar de cap servei integral d'atenció a cap col·lectiu, però malauradament, doncs, mentre hi hagi discriminacions, no, hauran d'haver-hi serveis. Mireia, moltes gràcies.
De res, a vosaltres.
Júlia, encara no et deixo marxar, regidora, perdó, ara tu ets, perquè... Aprofitant que tenim aquí a la regidora de Drets Socials i Ciutadania i Igualtat, clar, volíem preguntar-te per aquesta darrera notificació o comunicació de l'Ajuntament entorn al tema de la venda ambulant, que és veritat que en les darreres setmanes ha tornat a aparèixer, no?, d'una manera forta i amb molta presència a Sitges, sobretot el que és al passeig, i l'Ajuntament, doncs, ha anunciat una recerca, no?, d'alternatives sociolaborals. Explica'ns d'alguna manera una mica per on va, quina és la línia de treball que planteja l'Ajuntament per mirar de solucionar o de minvar o de disminuir d'alguna manera la venda ambulant.
Doncs ens trobem, com jo suposo que tots i totes sabem, davant d'un fenomen molt complex i que traspassa la realitat municipal, no? Perquè parlem al final de migracions globals, de lleis d'estrangeria, de, bueno, múltiples dificultats que tenen a veure amb la vulnerabilitat moltes vegades a la que estan abocades les persones migrades. Tot i així, en el cas concret d'aquí Sitges, sí que és veritat que som un municipi, doncs, que té un atractiu més que evident, tant a nivell, doncs, del mateix municipi com d'atractiu turístic i d'activitats i d'esdeveniments, això fa que sigui també atractiu per totes aquestes persones que realitzen la venda ambulant. Què creiem que cal fer com a administració pública? Doncs jo ara us explicaré més la vessant social, no?, que sóc la més coneixedora d'aquesta vessant, però en primer lloc entendre la complexitat i entendre que hi ha d'haver dos ritmes, no?, un que es mou més en la plana de la immediatesa, que tot això se n'ocupa més la policia local, no?, i un altre que és un treball de fons, que hi ha de ser, perquè què passa quan ens quedem només en la immediatesa? Que el fenomen no desapareix, simplement es reubica. I el que nosaltres volem realment és atacar-lo d'arrel i veure què podem fer, quina és la nostra responsabilitat com a administració local per fer aquest treball de fons. Aleshores, primer vam dir, a veure, què falta? Doncs potser el que ens falta primer és informació. Quina és la realitat d'aquest col·lectiu? Què passa aquí darrere? Primer, actualitza tota aquesta informació per començar a ordenar les accions que vindran després, però després també facilitar tots aquells, la informació relativa als serveis que sí que té actius l'Ajuntament.
Per
no?
tant, que els entenc conegui. Que s'ha anat a parlar amb aquesta gent i se'ls ha demanat, se'ls ha preguntat quina és la seva situació.
De fet, el que fem ara, el que farem és incorporar en els propers dies una parella de mediadors que faran aquesta tasca. Per una banda, recollir aquesta informació i traslladar també, escolteu, que us heu d'empadronar. Escolteu, que si no teniu permís de residència, el tràmit és aquest, que podeu, que hi ha un servei d'acollida, etcètera.
Amb l'objectiu de què? De que abandonin la venda ambulant?
Exacte. L'objectiu últim ha de ser aquest. Nosaltres sabem que la venda ambulant no és una situació ni regular, ni estable, ni desitjada, ni volguda per ningú. Per tant, l'objectiu ha de ser abandonar definitivament aquesta opció de vida.
I, clar, entenc que això encara no ha començat aquesta feina, no sé si però teniu ja alguna percepció, és a dir, si ja teniu algun coneixement de que realment hi ha interès per part d'aquest col·lectiu d'abandonar aquesta venda ambulant.
De fet, durant el 2018, si no recordo malament, es va fer una primera diagnosi del col·lectiu on ja s'apuntava precisament això, no? Que no és una tasca que es faci per gust, sinó que es fa moltes vegades per condicions de vida, no? de cada persona que la realitza. Per tant, sí, hi ha una voluntat de canviar-la i de capgirar-la. El que hem de començar és estirar d'aquest fil.
D'acord. Mentrestant, entenc que el que ens queda és la reubicació que comentaves, perquè la desaparició, és a dir, la policia no pot anar a fer-los fora i que desaparegui, no? Entenc que aquesta situació no és possible.
Clar, de fet, el que hem vist, no, últimament, és que la policia hi va, quan hi va, evidentment, desapareix aquest fenomen, però la policia, quan marxa, doncs torna a ser-hi. Aleshores, clar, això és una dificultat que ens trobem i és una realitat que veiem i que, a més, doncs, això és que és molt visible. També cal dir, doncs, que suposo que totes aquestes persones que es dediquen a això, durant aquests mesos de confinament, no han tingut segurament cap ingrés i ara, de cop i volta, doncs, quan ja la situació ha començat a ser una mica més, menys, hem sortit del confinament, d'alguna manera, doncs, s'hi han tornat a posar.
Una, justament, precisament, parlant ara de tot aquest moment de pandèmia que estem vivint, una de les del que s'està veient o el que s'està palpant també és que justament és un col·lectiu que segueix poc les normatives de seguretat, no? Aquesta distància de seguretat, les mascaretes ja veurem perquè des d'avui ja són obligatòries. No sé si aquí l'Ajuntament també hi pot incidir i podrà incidir.
És que a l'Ajuntament li pertoca, de fet, fer complir aquestes mesures de seguretat i, per tant, entenem que també la ciutadania amb la vessant individual doncs, ha de ser responsable i les ha de seguir, però evidentment aquí hi ha una component doncs, que també pertoca que la gent doncs, intenti seguir aquestes normes, evidentment.
Ja per acabar, davant aquesta tasca o aquesta proposta d'incorporar aquesta parella de mediadors que faci tota aquesta recerca, no?, d'informació de la situació d'aquest col·lectiu, d'aquestes persones i alhora doncs, els ofereixi informació, entenc que això és una feina a mig i llarg termini, no sé si s'ha marcat un termini l'Ajuntament, és a dir, si teniu previst alguna data.
Nosaltres, en principi, aquesta parella s'incorporaria, doncs ja et dic, en els propers dies o en les properes setmanes i estaria durant tot el període estival.
D'acord.
En principi, aquest és un primer projecte, veurem com funciona aquesta recollida de dades, aquest trasllat d'informació i a partir d'aquí, doncs també, evidentment, aquesta és una vessant de l'acció que estem treballant més directament des del Servei de Drets Civils, però també hi ha tota la vessant d'incorporació d'inclusió sociolaboral, que també l'estem treballant conjuntament amb el Departament de Promoció Econòmica, perquè totes aquelles persones que ja sí, diguéssim, que tenen una relació amb el Servei d'Acollida de Persones Nouvingudes i que estan en un procés doncs, d'arrelament social, d'obtenció de permisos de residència i treball, etc., puguin optar, la Generalitat té unes subvencions que permeten a les entitats poder contractar aquestes persones per tal d'ajudar-les a regularitzar-se i que puguin fer aquest salt d'aquesta situació d'irregularitat i de vulnerabilitat a una situació normalitzada.
Queda clar. Regidora, moltes gràcies per la visita.
A vosaltres.
Adéu-siau, adéu Mireia, gràcies.